La taula de l'Evangeli.
Bon dia, ens plau de retrobar-los un diumenge més aquí a la taula de l'Evangeli per a comentar la litúrgia dominical. Gràcies per acompanyar-nos. Avui som el segon diumenge d'Advent. Escoltarem i comentarem les lectures amb els nostres convidats, la Roser Soler, membre del col·lectiu de dones en l'Església, i el Sem la Veu. Hola, Roser, què tal?
Hola, bon dia, una altra vegada aquí.
Sí, gràcies per ser aquí. També ens agrada tenir aquí el Benjamí Penalba, que és pastor de l'Església Evangèlica de la Seu d'Urgell. Què tal?
Molt bé, molt bon dia.
Gràcies a tots dos per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres.
I com que ja ho tenim tot a punt, pràcticament, vinga, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge segon d'Advent és del llibre de Baruc i del capítol cinquè.
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d'aflicció i engalana't per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, posa't al front per diadema la glòria de l'Etern. Déu farà que sota el cel es vegi per tot arreu la teva resplendor i tindràs per sempre aquest nom que Déu t'imposarà, possessió pacífica del bé i glòria del culte a Déu. Alça't, Jerusalem, guaita des del cim cap a l'Orient i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus fills de llevant i de ponent, canten l'alegria recordant l'obra de Déu. Quan va sortir de tu, caminaven escortats d'enemics, però ara Déu te'ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que s'abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s'omplin les fondalades i s'anivelli la terra, perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins als boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament de Déu. Déu conduirà Israel, ple d'alegria, a la llum de la seva glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.
Baruc era el secretari del profeta Jeremies. En aquest fragment del seu llibre se'ns anuncia el retorn dels exiliats, que és, tot ell, una lluança al Déu que l'ha fet possible. Un Déu que es mostra com a bondat i com a amor, dos dels seus atributs. Tenen la paraula a partir d'ara, tertulians.
Molt bé, crec que és una crida a una ciutat, però podríem també traslladar-ho a una crida a cada un de nosaltres, no? I és interessant el fet de que es comença parlant de preparança, no? De treure'ns el vestit de dol, d'aflicció, diu el text, i engalana't. És una expressió molt maca en català, que engalanar-se, no? Posar-se ben maco, no? Com
sí, sí.
Per anar el diumenge a passeig o anar a l'església, etc. No? I és interessant veure aquest aspecte de com Déu parla a través del profeta Jeremies i, com bé dius, Baruc, l'amanuense que va escriure, el que està indicant és això, no? de que ens tenim que preparar, però Déu donarà, diguem, el toc màgic, diríem. Bueno, màgic és
no,
una expressió.
Ja sí.
El fet de dir que Déu t'imposarà com una espècie de nom, com una espècie de corona, diríem, no? Possessió pacífica del bé i glòria del culte a Déu, no? És dir, que encara que tu facis tot el possible per engalanar-te i posar-te ben guapo o guapa, pues, l'important és com Déu posa en aquell moment aquella expressió, no? Aquesta expressió interessant que apareix en aquest llibre, no?
Oh, i que mentre no arribis, nosaltres portem el dol dels desastres del nostre temps, no d'aquells, dels nostres, no? Hi ha mal, el patim, però arreu també hi podem veure la presència del bé, com diuen aquí, no? Enmig de les injustícies, els que lluiten en els diversos camps del treball, les denúncies i recerques de solució per la pederàstia, els grups feministes que sincerament busquen un reconeixement digne en l'Església i en la societat. És a dir, que hi ha la denúncia i a la vegada l'anúncia de dir, però, cuidado, ja es va veient la llum. No sóc l'última paraula, és veritat. Has dit, tu Déu hi posarà el signe final, no? Què vol dir? Ara, què vol dir la posició pacífica del bé? Jo m'ho pregunto què vol dir.
Sí.
Benjamí, que li pots respondre a la...
Això és el que tinc al davant, aleshores.
Sí, sí, no, mira, això. La posició pacífica del bé, no? Que interessant és. Jo crec que està fent una referència a que si Déu no està, tot això que l'home pot fer, els intents que fa, si és que en fa, bueno, potser algun sí, no? Però la possessió, el tindre la possessió és una significació de dir jo ho faig, no? I jo crec que això només ho pot fer Déu, no? I en un sentit, aquells que creuen en Déu i aquells que han posat la nostra esperança en Déu i que ens han preparat i ens estem preparant per aquell moment determinat, rebrem coses que ara mateix no veiem en un sentit general, no? Al nostre costat. Inclús mateix, nosaltres mateixos també. Tenim que esforçar-nos per fer el bé, però ens costa molt arribar a això, no? O sigui, hi ha algú en nosaltres que a vegades ens impedeix posar en marxa allò que potser la nostra ment diria això és interessant fer, però a l'hora de la pràctica, sigui per una cosa o per una altra, ens costa posar-nos a fer-ho, no?
I traduir, si sabem traduir aquestes paraules que no entenem, pensava, la glòria del culte a Déu també en parla, també és que les dones i els homes visquin. Comentant, però no hi ha una altra... Allò que la glòria, que és la glòria de Déu, no? Aleshores, que els homes visquin, doncs, i clar, ens preguntem, i què vol dir que les persones visquin? Què vol dir, no? Ara, des de la fe, sí que podem, com deies, albirar la salvació, però a vegades és una crida, però l'hem d'entendre també com una crida a la denúncia allà on la injustícia i la violència estan presents. Si jo només ho llegeixo a casa i ho prego a l'església, home, si no puc fer una altra cosa, ja en parlaríem, no? Però jo sí que em puc preguntar què puc fer.
Com un aspecte de denúncia, vols dir?
Sí, a vegades pot ser anar amb una manifestació pacífica.
No?
De dir, anar amb una manifestació pacíficament, evidentment, però anar a la manifestació, atrevir-te. Què en serà el resultat? No el sé, però vull donar testimoni d'això que creiem. I aleshores, doncs, ara hi haurà unes pregàries i hi haurà, doncs, alguns actes, doncs, que també ens poden comprometre. Ja sabem que no podrem anar soles o sols en algun lloc, però manifestem en el món que és el que creiem, el que pensem, que no només són els altres els que criden, no?
Molt bé, doncs ara ja hauríem de passar de tot seguit a la segona lectura.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Aquesta segona lectura és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol primer.
Germans, sempre que prego per vosaltres, la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l'Evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d'una cosa, Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist. Déu és testimoni de com us enyoro a tots vosaltres per l'amor entranyable que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s'enriqueixi més i més fins a vessar, ple de coneixement i de finor d'esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d'aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist, a glòria i lloança de Déu.
Pau, des de la presó a Roma, escriu aquesta carta als filipencs, bo i expressant la seva joia i el seu orgull perquè les coses a Filips van molt bé, alhora que els convida a créixer i a portar endavant fins al dia de Jesucrist el que ja han començat. Veus? Els anima, com ha de ser.
Sí, és interessant aquest concepte de ha començat amb vosaltres un bon treball.
Sí.
No és que ha finalitzat un bon treball, sinó que ha començat a posar les bases suficients per poder fer-ho, no? I això a vegades és el que hem de desenvolupar. És un treball que ho ha començat Déu amb nosaltres, però que nosaltres també som partícips i tenim que treballar-ho i engegar-ho, si no ho hem començat, almenys treballar-ho i fer-ho ben visible, no? I això fins, com diu aquell text, no? Acabarà de dur-ho a terme, és a dir, es completarà fins al dia de Jesucrist, no? Aquesta segona vinguda que esperem de...
I és el germà gran, com si diguéssim, deies tu, la família, és com el germà gran que ens recorda el que fem, on estem, i el que d'on hem de treure el camí que hem d'anar, pel qual hem d'anar avançant. Uh-huh. Que no és només un anar tirant, no? Sinó de... És que ja ho has dit, és a dir, com fas visible Déu en la història? I l'has de fer tu. L'hem de fer nosaltres. I aleshores el missatge és delicat i gran, però sabem que el podem fer. Sabem que el podem fer i que l'hem...
Amb l'ajuda de Déu, eh?
Clar.
És a dir, clar. Som incapaços moltes vegades de fer coses si no tenim a Déu al nostre costat, que és el que ens empenta tirar endavant. No?
I el que ens ajuda a dir, ei, no facis prevaldre els teus valors per damunt dels altres, no et vulguis posar a primera fila, deixa't de tonteries i ves a les coses que són sèries, no? De si m'aprecien o no m'aprecien, en lloc d'apreciar el resultat que hi pot haver. Mm-hmm. Ai, això és... A l'església, a la societat, a les famílies, entre els amics, és difícil. Però, ho acabes de dir, amb l'ajut de Déu també
Exacte.
Podem fer-ho, no?
Vull dir,
l'amor passa per damunt de totes aquestes tonteries.
Sí, i també la última part del text que s'ha llegit, no? Que el vostre amor s'enriqueixi més i més fins a besar, no? I és una expressió també molt maca en català, no? El fet d'un got que besa, no? I crec que és interessant, no? Que l'amor vagi creixent en nosaltres, no? I necessitem que aquest amor creixi, i no solament que creixi per un sentiment personal de sentir-nos... No, l'amor és algo que es comunica, és algo que tenim, tenim que comunicar-ho. El que hem rebut podem traslladar-ho als altres, no? I poder-ho comunicar als que ens envolten. No?
I deixar les crítiques en veu baixa... que fan mal, no?
Sí, tant.
Sinó de seguir el camí que es fa, no?
I
tu, perquè ho has sabut dir més bé, ja m'has trepitjat, no?
Ai, dic... ho sento.
No, que ho fem, no? De dir, com que ho has dit més bé, ja em sento... cuidado. Aleshores, som tots que volem anar avançant conjuntament i ajudar-nos, sense voler
I si critiquem, que sigui per construir.
Ah, bueno.
Perquè les crítiques constructives també són molt positives,
no, sí,
les hem de fer.
Perquè jo això de la crítica sempre tinc... Sí, tens raó en el que estàs dient.
Interpel·lació a l'altre, però sempre que tu siguis el primer a posar el teu gra de sorra.
Ah, això val. Sí,
perquè si no...
Si no, no, perquè a vegades parlem de la crítica constructiva. No, estic criticant, sí, bueno, però és constructiu.
No, però...
Escolta'm, sí.
Compte,
que
es vegi que tu hi col·labores.
Ara. I tant.
Que saps fer un pas enrere, endavant o al costat, no sé on.
Sí.
Però...
No, a vegades també és una... Evidencia molt com fem les coses, evidencia molt també la vida espiritual que tenim.
Sí,
si som persones de pregària, si tenim la sensibilitat espiritual per apropar-nos als altres, per saber què l'altre necessita sense que t'ho digui.
Mm-hmm.
I això no s'improvisa.
No.
Això ha de néixer d'un cor que prega, d'un cor que té una relació amb Déu contínua, amb els germans. No us sembla?
Sí, i tant.
D'acord, completament.
Doncs proposo que ja anem a escoltar la tercera lectura i és el que farem tot seguit.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli, aquest diumenge segon, és de Sant Lluc i del capítol tercer.
L'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió traconítida i Lísanes, ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs. Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: una veu crida en el desert, obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall i tothom veurà la salvació de Déu.
L'evangelista Lluc ens presenta la figura de Joan Baptista situant-lo en el context polític i religiós. Un personatge conegudíssim al Nou Testament, Joan Baptista, Quin missatge creieu, doncs, tertulians, que aporta aquesta lectura als nostres dies, als oients que ara ens escolten?
Jo, les primeres paraules. Quan diu l'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, etc., és la dimensió històrica de la paraula de Déu. La dimensió històrica que em fa veure que si l'ha comunicat des d'aquí, jo la puc viure des del meu entorn. I això, normalment, hi soc bastant sensible. L'altre seria, ja hi entrarem, en el paper de la preparació que juga Joan. No? Però la dimensió històrica, és a dir, Jesús entra en la història també amb totes les conseqüències, i sabem on el van portar. No? El punt de partida és la revelació de Déu. Sempre anem a parar en el mateix. No? La revelació de Déu a tota la humanitat, a tota. És per tots. No? Jo trobo que és un punt d'inflexió en la voluntat de Déu, no? De la manifestació històrica en la humanitat. A mi m'ajuda molt aquest aspecte.
Sí, situar-ho políticament i, diguem, geogràficament, amb el que Jesús irromp a la història, sí. I que Joan Bautista fa de pregoner. En si Joan Bautista el que està dient és «Ve a darrere meu un», i és el text que ens diu, no? Obriu la ruta del Senyor, aplaneu el camí. I fa referència a aquest text, que és del profeta Isaías, també el que abans ha llegit, la primera lectura que s'ha fet del llibre de Baruc. O sigui, pràcticament és les mateixes paraules, sí. No? És a dir, que tot allò que es veu com una muntanya russa, podríem dir, no? Una muntanya, muntanyes i valls i això, i que Déu farà possible que s'aplani, que sigui com un pla, no? Vull dir, diu que farà que les muntanyes, les fondalades, s'abaixin les muntanyes, s'alcin les fondalades perquè quedi en una forma plana, no? Perquè allí és on veurem la salvació de Déu, no? I això és el que Isaías parla i hem pogut llegir, no? Crec que és interessant, no? Aquest pregonar la salvació que ve, i la salvació està amb Jesús, la salvació està amb la vinguda de Jesús, que és el que estem recordant amb aquest segon diumenge d'Advent, no?
I aleshores, en aquest sentit, veig la veritat del fragment, per dir-ho d'alguna manera, no són els noms que se citen, ni les valls ambres o d'altes que s'han de plenar com a situació històrica concreta, sinó la presentació del designi de Déu. Ho has dit, també. Uh-huh. És la presentació del designi de Déu a homes i dones perquè ens anem preparant l'Advent. No? És escoltar-lo i aleshores dir, en el meu temps, el d'avui, el que visquem des de la Seu, des de Barcelona, des de Tarragona. Doncs, aleshores, quin és el designi de Déu per aquest món d'avui, en aquest lloc concret en el qual estic visquent? I en sortiria aquella amabilitat de la que tu has parlat abans, no? Aquella manera, entén com manera d'actuar, no? Aquella amabilitat com manera d'actuar. Però situat en l'ara i aquí. Eh? I això, i és Advent, és el que anem preparant. I ara vindrà Joan, no?, de la preparació.
Exacte. Aquell que va presentar ja quan Jesús estava entre el poble en aquell moment. Pensem que Joan el Bautista era cosí de Jesús i que, a més, era molt poc més gran. La Bíblia ens parla de que 3 mesos es portarien un d'un a l'altre, no? És a dir, que pràcticament... I Jesús ja estava... I estava en aquell moment, va ser a l'inici del seu ministeri, no? De la seva funció, a la qual havia vingut a fer, no? I que el va portar a la mort i que va portar a entregar la seva vida com a salvació per l'home. No?
I ara els profetes ja no hi tenen res a dir. O sigui, els profetes aquí ja han de callar, no? I ara ve l'anunci del regne de veritat fet per Jesús, no? I en aquest sentit, jo també hi ha un aspecte que particularment m'agrada molt de veure aquest Jesús... el Jesús sobretot mort i ressuscitat, doncs com el centre i l'inici de l'etapa definitiva, no? Que està en el centre de la nostra història i que ens guia cap allà, no? Aleshores, ara ja no és temps de religió. Uh-huh. El que passa és que hem convertit això en religionetes i pràctiques que potser s'haurien de revisar una mica bastant. Uh-huh. Ara ja no estem en temps de religió, sinó és el temps de l'Evangeli. Uh-huh. És el temps.
De la bona notícia, l'Evangeli, que és el que significa, no? Bones notícies, no? I el que ve Jesús a portar és la bona notícia de que amb ell podem rebre la salvació de Déu, no? I abans parlaves de que ja els profetes ja han passat i en si es considera que Joan el Bautista va ser l'últim profeta, és a dir, el precursor, perquè a més immediatament ja la importància... Bueno, tots els profetes parlaven de la importància del que vindrà, no? Aquell renuevo que parlàvem el mes passat, vull dir, amb el primer vent, pues, ara ha arribat, ara ja està aquí, no? Ja, i ara està
ara
aquí present.
Ara toca viure-la tu. Eh? Ara toca viure-la ara, tu,
exacte.
Cada un, no?
Ara ja ens ara afecta personalment a cada un de nosaltres que fem, no?
No, això sí que no. Costa d'entendre a vegades, eh? Costa d'entendre. És més fàcil anar a missa i resar el rosari i portar i fer pràctiques, que jo no dic que no s'hagi de fer, vull dir, no em carrego la missa ni de lluny, però que costa d'entendre. I aleshores, costa d'entendre que quan surto d'aquesta pregària, de l'Eucaristia, de la presència amb els germans en l'Església, em trobo amb el món de veritat. Què hi faig en aquest món? Aquest missatge que acabo de rebre, com el transmeto? Com el fas possible amb els veïns de la teva escala quan te'ls trobes o quan vas a... al mercat, no, jo què sé, no?
Potser això no ens ho demanem gaire sovint.
No.
Pensem que és fer coses grans i fer grans obres i quelcom majestuós que es vegi, que tothom vegi, que tu col·labores, que fas en aquesta parròquia, que... però en canvi les relacions més properes amb els feligresos de la teva parròquia, els teus germans de comunitat parroquial, potser se'ns passen desapercebut.
Però potser està més... Dic potser, no dic... I per la meva experiència de quan era molt més jove. I és, potser aquest aspecte s'ha accentuat més en els moviments de l'Església, els moviments apostòlics de l'Església. No vull citar-ne cap per no deixar-me'n algun, no? Però, i en canvi, en les parròquies s'ha privilegiat més l'aspecte, doncs, més de pregària. Ja diem que és denunci, però no amb la mateixa força que s'ha fet des d'aquests moviments que dic. Aleshores, doncs, hi ha d'haver-hi les dues coses, no?
Bé, doncs, si us sembla, ho hauríem de deixar aquí. Hem comentat pels nostres oients, doncs, la litúrgia d'aquest diumenge segon d'Advent, gràcies a la Roser Soler i també al Benjamí Penalba.
Gràcies a vosaltres.
Si us sembla, doncs, us convidaríem per una edició extraordinària del programa que tindrà lloc aquest dimecres, dia 8, que és la solemnitat de Maria Puríssima Immaculada Concepció. Aleshores, també convidem els oients i també els donem gràcies perquè han estat en aquest programa. Dir-los que la taula del Vangeli és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La Cristina Orduña ha fet la locució de les lectures, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla, i el que s'ha dit, diu, dimecres que ve, doncs es queden convidats aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.
Adéu.